Ràdio Estel. Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Hola, sóc en Sergi Mas i esteu escoltant aquesta música cinquenter, que és la sintonia de Cinquenters. Us hi espero cada dia, de dilluns a divendres, d'11 a 12 del matí, a Ràdio Estel, per parlar de les coses que ens passen als Cinquenters.
Saps què és estar al dia? Estar al dia significa saber, comentar i compartir tot allò que t'interessa. Si vols estar al dia de tot el que t'ofereix Ràdio Estel, ho trobaràs al Twitter i al Facebook. Segueix-nos, t'ho explicarem tot.
Si vols seguir el dia a dia del Papa, connecta cada dia, de dilluns a dijous, amb Ràdio Estel. Els actes, les notícies, les previsions, tota l'actualitat sobre Francesc i la Santa Seu, amb la seva veu i els seus missatges. De dilluns a dijous, després de les vespres i cap a un quart i mig de vuit, Diari del Papa. T'esperem a Ràdio Estel i també t'ho expliquem tot al Facebook i al Twitter.
Uno de los mejores restaurantes turcos de Barcelona, Anatolia Doner Kebab Grill, en las Ramblas de Barcelona 40. Teléfono 663-691-621. 663-691-621. ¿Te apetece vivir una experiencia turca en las Ramblas de Barcelona? Restaurante turco Anatolia. El amor y la pasión de la comida turca en el corazón de Barcelona, en las Ramblas 40. Restaurante Anatolia Doner Kebab. Ven y disfruta de original comida turca.
Ràdio Estel. La Seu d'Urgell, 105.0.
Església d'Urgell. Una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Bona nit i benvinguts, benvingudes a Església d'Urgell, el programa de Ràdio Estel que els ofereix setmanalment informació religiosa i cultural de la diòcesi d'Urgell, com vostès molt bé saben. Gràcies per acompanyar-nos una setmana més. Hem previst de fer un monogràfic, com en altres ocasions, sobre algun lloc del bisbat que destaqui pel seu interès religiós i cultural. Hem pensat concretament en presentar-los, amb el màxim de detall, el monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes, situat a la comarca de la Noguera, a Os de Balaguer. Som-hi, doncs! Avui, a l'Església d'Urgell, recollirem la presentació a fons, amb dos historiadors col·laboradors del nostre programa Església d'Urgell, d'una de les diverses joies arquitectòniques de la nostra diòcesi d'Urgell. Parlem concretament del monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes, fundat l'any 1166 per l'orde monàstica dels Premonstratesos i ubicat al poble d'Os de Balaguer, a la comarca de la Noguera. Entrem-hi tot seguit, però prèviament anem a presentar-los als nostres dos convidats, concretament Climent Miró, historiador. Hola, bona nit.
Bona nit.
Gràcies per ser aquí.
A vosaltres.
I també el Robert Porta, historiador i director actual del Monestir de les Avellanes. Hola, què tal?
Què tal, bona nit.
Doncs hauríem de començar una mica remuntant-nos a la història, perquè d'això es tracta el programa. Què va significar la fundació del monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes en el món dels monestirs del comtat?
Bé, el món monacal, el món dels monestirs, està en el comtat d'Urgell i també a d'altres territoris, però en el cas que ens ocupa, que és el cas del comtat d'Urgell, està molt dedicat, molt centrat en els comtes, a la família comtal, i el patronatge que els comtes fan d'aquests monestirs. Concretament, perdó, els comtes utilitzen els monestirs per tal d'administrar part del territori del comtat. Ja de bon principi, ja en el segle IX, X, fins que es conquereix a Balaguer el 1105, hi ha una sèrie de monestirs que estan estructurant el territori i que els comtes d'Urgell, en aquest cas, els utilitzen per aquesta feina, la d'administració del territori, a part de tenir també cura de moltes ànimes. És una estructura religiosa que és paral·lela a l'estructura religiosa que depèn del bisbat, en aquest cas. En el comtat d'Urgell hauríem de parlar de dos grans monestirs de caràcter medieval, que són els monestirs de Sant Sadurní de Tavèrnoles, conegut popularment com Sant Cerny de Tavèrnoles, que se situa, o se situava, millor dir, perquè avui ja està tancat, a la vall del Valira, a 2 quilòmetres al nord de la Seu d'Urgell, camí d'Andorra. I un altre, que era femení, aquest primer és masculí, i un altre que era femení, que era el de Santa Cecília de Lins, que es trobava a la vall de Pallerols, en un lloc que avui, si hi anessin, no el trobarien perquè és una casa de pagès. Aquests dos grans monestirs, durant els primers segles de vida del comtat, estructuraven tota aquesta bona part del territori des d'un punt de vista econòmic, i també des d'un punt de vista en religiós, sempre sota el patronatge dels comtes. Quan els comtes conquereixen territoris al sud, van incorporant en aquests monestirs molts dominis, moltes terres, moltes finques, podríem dir, pobles que en dependrien. Però hi ha un moment clau, que és la conquesta de Balaguer l'any 1105. Quan els comtes d'Urgell, en aquest cas Pedro d'Ansúrez, que seria el sogre del comte Ermengol V, que va morir, conquereix Balaguer ja definitivament, hi ha una sèrie d'institucions religioses, a part del bisbat, que paguen part de la conquesta, que podríem dir que, bueno, que prenem part de l'estipendi, no? de tot el que va significar la conquesta. Parlem del monestir de Sant Cerny de Tavèrnoles, de Sant Sadurní de Tavèrnoles, parlem també de la comunitat de canonges de Santa Maria de Solsona i parlem també del petit monestir, dependent de Ripoll, de Santa Maria de Gualter. Aquests monestirs van ser premiats pels comtes com a motiu de... Bueno, pel qual van conquerir Balaguer. Per exemple, Solsona va tenir part de la recapta del Delme que es recaptava a Balaguer. I en el cas de Sant Cerny de Tavèrnoles, per exemple, doncs, en els primers documents de Balaguer, de la ciutat de Balaguer, fins i tot crec que és el llibre d'Usatges o el llibre de privilegis, el llibre de privilegis, hi surten els abats de Sant Cerny de Tavèrnoles, o sigui, realment sí que van col·laborar. Què passa? En el segle XII, els monestirs pirinencs, tant Sant Sadurní de Tavèrnoles com Santa Cecília de Lins, entren en una decadència, i direu, per què? Però si van pagar la conquesta de Balaguer. No, entren en una decadència perquè, clar, el poder dels comtes s'allunya del nord del comtat, s'allunya dels Pirineus, i els comtes, a partir d'aquell moment, motivats també, tot s'ha de dir, per noves ideologies, funden altres monestirs que passaran a dependre de la seva protecció. I seran els monestirs preferits, hem de dir, seran uns monestirs molt vigorosos, com veurem en el programa d'avui, que es tractarien, en aquest cas, del monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes, del qual en parlarem, i un altre, de femení, que és el de Santa Maria de les Franqueses, que està situat justament al sud de Balaguer, que aquest treballaria també amb la regla de Sant Benet, però seria un monestir del Cister, no pas un monestir purament benet com eren els monestirs de Sant Sadurní de Tavèrnoles i el monestir de Santa Cecília de Lins. A partir d'aquest moment, aquests dos monestirs, sobretot al llarg dels segles XII i XIII, protagonitzaran, per dir-ho així, tota aquesta atenció dels comtes, tot aquest patronatge i tota aquesta administració del territori per part de la família comtal.
Podríem entrar pròpiament la història del monestir, Robert?
Sí, i tant. Bé, és això, és a dir, el que estem és creixent el comtat d'Urgell, en aquest cas cap a nous territoris, cap al sud, i aquests nous territoris, amb la mateixa lògica però amb temps ja diferents, no? Que en aquest cas dels monestirs pirinencs, doncs també s'han d'administrar, estem en un règim feudal igualment, però ha passat un segle o dos segles des de la fundació dels altres i, per tant, els temps han canviat, no? En el cas del monestir de les Avellanes, en la fundació trobem, en primer lloc, un monestir primitiu, que és Santa Maria de Bellpuig, li anomenen Bellpuig el Vell, que serà fundat en una cova natural a dalt de Vilanova de la Sal, un poblet a 3 quilòmetres de l'actual monestir, en una cova natural on hi apareix un Joan d'Organyà, que és un prevere que surt a l'acte de fundació del monestir. No? L'1 de febrer de 1166, a l'acte de fundació, ens hi apareixen els comtes d'Urgell, el bisbe d'Urgell, i és important aquests dos elements, i els canons regulars premonstratesos, que serà la nova ordre religiosa que viurà el monestir, a través d'aquest canonge, que seria Joan d'Organyà. Però ni és un prior, ni és un abat, el cosa que crida l'atenció, no? Al cap d'uns mesos, tan sols el 30 de setembre de 1166, trobem una segona fundació, aquí polèmica, perquè sembla la primera, diguem-ne, sembla que la padrina el comte d'Urgell Armengol VII, la segona la padrinarà el Guillem d'Anglesola, però bé, no entraré en aquest debat. En tot cas, amb tan sols uns mesos, a 3 quilòmetres de distància, es funda un nou monestir, que serà el Bellpuig el Nou, i que serà Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes, l'actual monestir. Mm. Val? Trobem aquesta dicotomia curiosa. El que sí que veiem molt clar és que l'un monestir és un monestir eremític, a l'entorn d'una figura que crea una comunitat segurament poc regulada, que hi ha una devoció del territori a la qual s'hi afegeix el comte d'Urgell, que devia ser una forma tradicional al medieval, i el nou monestir, ja estem trobant un monestir en un lloc molt pensat on es posa, és estem dalt d'un turó, al costat d'una vall on hi ha terres de conreus, on hi ha aigua, estem estratègicament en una cruïlla de camins d'aquest nou baix comtat, que a més, si ens situem geogràficament, tindrem Balaguer com aquesta seu comtal principal, no? Castelló de Farfanya, molt a prop, seu vescomtal, Àger, seu vescomtal, dibuixem aquesta zona del Baix Comtat, i al mig, monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes. Per tant, una acció de gestió del territori, que, en tot cas, patrocinada pels comtes d'Urgell. I una ordre religiosa, els premonstratesos, que ja neix i que forma part d'aquesta reforma gregoriana de l'Església, doncs a la pràctica. No?
Parlem de l'estructura arquitectònica, com és, quines característiques té el claustre, l'estructura, en definitiva.
Sí, no, on pot parlar després el Climent, no connectant els monestirs que has esmentat, no, de Sant... però en el nostre cas, el monestir vell és una estructura que desconeixem molt, totalment irregular, i per tant no hi entraré tant, sinó al monestir actual, que ja és una planta totalment pensada. És a dir, els monjos que arriben primer allí, que hi haurà algun, o portaran amb ells doncs, un mestre constructor o un picapedrer, el que sigui, el que fan probablement és trobar un lloc suficientment segur, que és el puig on s'ubicaran, en el qual dibuixaran el que serà el pati, que és el claustre, i a l'entorn d'aquest claustre començaran a construir els edificis que permetran la vida del monjo d'acord a la seva missió, no? Però està totalment pensat i regular. I amb els petits detalls del que pot ser una canònica premonstratesa a la península Ibèrica, no? El primer que construiran serà una església, perquè és l'element fonamental, a l'entorn d'aquest pati dibuixat, no construït, col·locaran una església, com sempre, doncs, la presbiteri mirant a l'est, la capçalera a l'oest, no? I una església romànica, que sabem molt bé que en un segle, no? Això serà ja al segle XII, doncs, al llarg d'un segle, quan serà substituïda, més enllà d'un segle, per l'actual església gòtica, és una església molt viva, molt activa. Hi ha una Mare de Déu de Bellpuig, hi ha un bisbe d'Urgell, bisbe Arnau, enterrat, hi ha el comte d'Urgell, Armengol VII, en principi enterrat allí, o si més no, volia tenir aquesta voluntat. A partir d'aquí, comencem a construir les estances bàsiques d'un monestir. Serà la sala capitular, l'espai de reunió dels monjos, que també té una lògica romànica, no? I la resta de construccions, que encara queden molts detalls, no? Com serà el dormitori comú, elevat, el refectori, que en el cas dels premonstratesos és paral·lel a la paret del claustre, no com el cister, no? El locutori, la cuina, el celler, etc. No podem donar detalls, si vols, després, però una mica segueix aquesta lògica constructiva, de la qual encara, si avui veniu, trobareu el claustre romànic, o la sala capitular amb les seves modificacions, o el refectori també amb modificacions, i l'església, aquí sí, ja en podem parlar després, és un projecte gòtic d'una altra etapa, no? Sí.
Per tant, hem parlat de monjos. A vegades a la gent li agrada saber el nombre. Teníeu idea, consta en la documentació, en la història, quants monjos van arribar a viure?
Sí. Bueno, allí hauríem... Si parlem de monjos, nosaltres també, i així ens entenem tots. Allí, estrictament, serien canonges regulars premonstratesos, canonges, doncs, que és segueixen la regla de Sant Agustí, en nombre, en quantitat. Hem de tenir en compte que l'any 1195 ja passem de priorat, fins llavors havíem sigut un priorat, a abadia. Per tant, més o menys, si no m'equivoco, em corregiu, ja hi ha més de 12 monjos, no? I després s'està parlant en algun document de que la seva màxima quantitat de monjos són 70 monjos. Jo crec que és exagerada, aquesta quantitat, però si seria realista, en temps com el segle XIII, així, que podrien haver estat 40 monjos, amb els seus 40 llecs, és a dir, que sí que la vida dintre d'aquell monestir i també les estances que estem veient podien ser amb una comunitat religiosa bastant nombrosa. Sí.
Tenien cadascú la seva cel·la, s'entén? O hi havia cel·les comunes, o com era?
No, en el cas de... Bueno, en el cas del monestir no és el que es feia, però allí teníem en compte les construccions que parlàvem abans. Encara avui, si veniu al claustre, veureu a la paret on hi ha la porta de l'església una porta tapiada, eren les escales que pujaven al dormitori comú. Val? A la sala on fem unes jornades d'història que el Climent sol vindre, aquell espai originàriament era el primitiu dormitori comú que els monjos dormien doncs, de forma conjunta. No? I després d'això, al segle XIII s'expandix en una gran sala, amb unes grans arcades gòtiques, que si aneu a Poblet, a Santes Creus, es preserva, a les Avellanes ho van perdre, que continuaran dormint com a dormitori comú fins al segle XV, aproximadament, on començaran a compartimentar-ho amb la cel·la particular. Tot i que a les Avellanes els monjos recelen de dormir aquestes cel·les particulars perquè els sembla ser que no són massa... que no s'hi està massa bé, no? I això no es corregirà fins al segle XVII.
Bé, quan parlem de les Avellanes, estem parlant d'un centre cultural punter. Els comtes, quan es desplacen al sud del comtat, s'emporten, amb respecte per les institucions que queden al nord del comtat, però s'emporten tot el que és un dels focus de cultura principals. El naixement d'aquest monestir significa el naixement d'un nou focus cultural cristià, de caràcter cristià, situat en el sud del comtat, que perviurà fins a la desamortització, fins al segle XIX, no? També em val a dir que els comtes, sobretot ja a l'època gòtica, construeixen un mausoleu. És un mausoleu que es construeix doncs, a l'estil d'altres grans mausoleus, d'altres famílies comtals. Per exemple, pensem en Ripoll, pensem en Bolbona, pel cas dels comtes de Foix, que estan emparentats amb els comtes d'Urgell, també. Tenen el seu mausoleu. Un mausoleu que no perdurarà doncs, en moltes generacions, perquè ja exprofesso la voluntat de crear-lo. I, de certa manera, també indica doncs, aquest patronatge que els comtes efectuen sobre aquest monestir, a través del qual controlen també tot cedi, i em faig pesar també això, una part de territori.
Aleshores, com es regia, com s'administrava, què es dedicava, quines activitats feien, suposem que a més de resar, doncs, també cultivar la terra, quina era realment l'activitat i com funcionava aquest monestir?
Pues jo, el cas de les Avellanes, és a dir, el comte d'Urgell i després també els mateixos reis, tal com explicava el Climent, doncs li van donant unes propietats i uns drets sobre aquestes propietats, drets feudals, amb els quals pot generar unes rendes per mantindre's, no? En aquest cas, el monestir d'Avellanes tindrà jurisdicció lliure sobre els seus territoris, encara Martí l'Humà i després doncs, Alfons el Magnànim o bueno, els reis que vindran a posteriori juraran no?, aquesta llibertat, aquesta jurisdicció lliure sobre el monestir de les Avellanes i, per tant, el administraran tot aquest territori com a senyors feudals. Tindran sota la seva diguem de potestat pobles com Bellcaire d'Urgell, com l'Almolda, l'Aragó, evidentment aniran guanyant tots els pobles de l'entorn i després s'expandiran més enllà, no? Per exemple, ara que, no, parlant dels comtes d'Urgell, el comte d'Urgell li dona la llibertat a l'abat del monestir de les Avellanes, doncs, d'explotar les pedreres de Gerb, o la llibertat de construir molins fariners, molins d'oli, en tota la llargada del riu Segre, que va des de Balaguer fins a Corbins, que no és poca cosa, no? Vol dir, en aquest cas, que el senyor Abad, qualsevol molí que construís, qualsevol persona, doncs, que després li delegarà diguem-ne, la utilització d'aquell molí o el que sigui, doncs cobrarà uns impostos corresponents a això. També significa que s'ha de fer càrrec d'aquelles instal·lacions. Parlo amb aquest aspecte. Després, internament, evidentment, hem parlat de la sala capitular, doncs estan estructurats a través d'un abat que regirà la seva comunitat d'acord a unes constitucions o unes normes, no? Penseu que Avellanes serà filial de Casadei, que és un monestir de la Gascunya francesa. I, tot i que s'independitzarà i després la filial desapareixerà i Avellanes continuarà, ell, quan els interessarà, reivindicaran aquesta filialitat. No? Podem parlar en algun moment, si voleu. Però, en tot cas, internament s'articulen, com qualsevol altre monestir, amb el seu superior, que en l'edat mitjana aquest abat és més un senyor feudal, a vegades, que un mestre o un pare, diguem-ne, de la comunitat, però bueno, segueixen una estructura bastant estàndard. El Climent aquí també pot ajudar.
De fet, les filiacions, en el cas dels monestirs benedictins, tenim dos grans monestirs benedictins d'aquí del país, com encara em veien al cap, que és Santa Maria de Ripoll, o el cas de Santa Maria de Gerri, que depenen de Sant Víctor de Marsella. I això, de certa manera, sí que els creava una dependència de caràcter espiritual o econòmic, però també els donava més força. Mentre que en el cas de Santa Cecília de Lins o en el cas de Sant Cerny de Tavèrnoles, no en digueu per quina raó, romanen sense cap mena de lligam, i això també ve acompanyat una mica de la seva decadència. I una decadència que acabarà amb la seva desaparició. Aquests monestirs treballaven també, o explotaven els recursos naturals, com bé has dit, el cas dels molins, el cas de les pedreres, el cas dels boscos. En el cas precís d'aquests monestirs pirinencs, que acabaran siguent decadents, hem de tenir en compte el pes que hi tindrà la ramaderia. Estem parlant d'unes terres, les terres del Pirineu, que són pobres de per si, sí que tenim comptabilitzades o computades finques de conreu cerealístic, però que no deixa de ser un conreu marginal si el comparem amb el que realment tindria, el pes que tindria la ramaderia. No ho sé en el cas de les Avellanes, però el cas de les Avellanes està situat en una cruïlla de camins, com bé has dit, i està situat en els rebaixants de les muntanyes, a la muntanya baixa, que és la muntanya que hi ha justament al costat de la plana, que eren les terres fins al segle XIX, no, fins al segle XX, que s'utilitzaven per les pastures en el pic de l'hivern, abans que els ramats cap al mes de febrer acabaven de baixar la plana, però al pic de l'hivern es quedaven a les Garrigues, que en deien, que no de confondre amb la comarca de les Garrigues, sí. Em referim a les Garrigues de muntanya baixa, no? I podria ser que el cas de les Avellanes, sí, no sé si està en algun capbreu computat o alguna cosa, però
apareix la ramaderia i l'explotació, diguem-ne, de fet, un detall curiós, ara parlant de ramaderia, no? El monestir de Avellanes perdrà Bellcaire d'Urgell com a propietat, que ja està més tocant a la plana, però precisament perquè el vol explotar agrícolament i no se'n surt, perquè en aquell moment hi havia el canal d'Urgell ni molt menys, i allò passarà a mans de Poblet, i Poblet ho articularà per explotació ramadera. Sí que existeix aquesta explotació, diguem-ne, del territori, i després aquest tema que dius de les filials, que no sé, ara hi entro, eh? És a dir, Avellanes com que ja neix en aquesta estructura de la reforma gregoriana, diguem-ne, piramidalment depèn del bisbe d'Urgell, depèn del seu superior com a premostratesos, i es desvincula més del poder nobiliari, del poder polític, no? Sí que seran els patrons i els que injectaran i formaran part, no?, del poder feudal, però en certa manera ja hi ha aquesta separació, i en l'evolució cap a l'època moderna, que encara es veu molt més això, no? I d'aquí puja una mica aquests vincles entre ells mateixos, entre els monestirs, entre el món religiós, i no ha anat tan lligat al poder polític, tot i que li impactarà, sens dubte.
Això que esteu dient voldria dir el que avui dia es parla de la influència sociopolítica en el context, diguéssim, que estava, quin seria això? O sí. Podríeu afegir alguna cosa
podem,
més?
Ho podem enllaçar cap aquí, amb aquest de que, diguem, jeràrquicament o a nivell com a estructura, era una estructura independent, en aquest sentit, quan el rei Felip II intenta eliminar el monestir premonstratès de les Avellanes, apareix el papa i diu, tu no ets responsable d'això, és aquí una... però a la vegada està clar que participen de l'articulació sociopolítica del moment i, per tant, l'abat del monestir de Avellanes formarà part de les Corts. Per tant, Jaume I, quan convoca les Corts, un dels que hi ha allí com a braç eclesiàstic, doncs és l'abat del monestir de Avellanes.
Això ja ve de lluny, doncs,
sí,
no?
I en aquest cas, el mateix que ha dit ell, enllaçant ja amb el principi, els monjos de les Avellanes també participaran en l'expansió i en la conquesta a través de fundar nous monestirs, com serà Santa Maria de Bellpuig d'Artà a Mallorca i l'articulació d'aquell territori.
Bé, jo, com a punt, a l'època moderna, per fixar-nos una mica quin tipus de centre cultural era, es van dedicar molts canonges de les Avellanes doncs, a recórrer el país i copiant cartularis sencers. I gràcies a aquestes còpies, com el pare Pasqual, el pare Caresmar, que mereixerien un programa, no? Podem estudiar com eren els monestirs medievals, perquè, clar, la documentació medieval no ens ha pervingut en la seva totalitat. En el cas de Sant Sadurní de Tabèrnoles, en tenim sort.
Sí.
Tot i que tenim el cartulari i tenim pergamins, però en tenim sort, per exemple, de les còpies del pare Pasqual.
Sí, ens estem convidant a fer un segon programa.
A veure, però vosaltres que sou historiadors, i molt bons, per cert, la nostra audiència, potser algú sí que coneixeria tot això que heu explicat, o que coneixerà, però quina invitació faríeu a l'audiència? Que visitar, quin primer monestir visitar, amb quin interès, amb quins ulls d'història? Què aconselleu?
Quin monestir s'hauria de visitar?
Sí, per dir... No quin monestir, tots són interessants, però per ordre cronològic o interès o informació aportada, influència en la història nostra, d'Urgell, etc. Què diríeu?
A veure, tots tenen influència i tots tenen... com a monestir, com a equipament, el de les Avellanes conserva bona part de les estructures monacals. I aleshores ens podem fer la idea de com podien viure els religiosos, no? En canvi, si, per exemple, anem a Sant Sadurní de Tabèrnoles, només es conserva la capçalera de l'església abacial. La capçalera. No es conserva ni el claustre, ni cap altra estructura. Dins del bisbat, podem esmentar Santa Maria de Gerri, també, que es conserva una part també de l'església i alguna altra estructura. Tenim el cas de Santa Maria de Gualtè, que tot i que l'església va ser destruïda per la Guerra Civil, amb l'actual Ajuntament de la Baronia del Rialp ocupa part de les dependències abacials, i així podríem anar tirant, també.
O sigui que convideu a una visita.
Sí, en aquest cas tenim una gran quantitat de patrimoni religiós, en aquest cas de monestirs, arreu del bisbat d'Urgell, i que, per tant, alguns d'ells, en el cas del monestir de les Avellanes, faciliten aquesta estada, aquest coneixement, i que a la millor pots començar pel monestir de les Avellanes i continuar doncs, cap a altres.
Doncs, si us sembla, per motius de temps, exclusivament, ho hem de deixar aquí. Agraïm moltíssim aquesta presentació que ens heu fet del monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes, que està al poble d'Os de Balaguer, a la comarca de la Noguera, per la presentació, pel context històric, per tot la seva estructura i el que el va significar i també la vida que continua en aquest monestir. Gràcies, Climent Miró, historiador.
Vosaltres.
Bona nit. I gràcies, Robert Porta, historiador i director del monestir de les Avellanes. Gràcies.
Moltes gràcies.
I fins aquí l'Església d'Urgell d'aquest diumenge, un monogràfic sobre el monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes. Avui, no ens oblidem, és la solemnitat de la Immaculada Concepció. Per tant, felicitem les Conxites Immaculades i Concepcions des d'aquí, des del programa. Una cordial felicitació per a totes. La part tècnica del programa ha anat a càrrec de l'Àlex Alsina. La direcció i presentació de Maria Marín, qui els està parlant. Que tinguin una bona setmana. Els esperem, si ho desitgen, diumenge vinent, aquí, en la sintonia de Ràdio Estel. Adéu-siau.